día, cada día, desear y soñar que caigan estrellas para confirmar que vuelvas a volver a mi vida, que vuelvas a bailármela, que la verdad no estoy nada mal. Respondo a los vecinos, a la canallada esa, ¿qué tal, cómo va? Hablemos de fútbol mejor, que Iniesta se merece el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos, por Dios. Cuánta ficción, suerte que te veo, suerte que te acercas, suerte que te beso. Sentí que algo que estaba apagado se encendía y fue entonces cuando realmente empezó el día. Y sonaron las trompetas de la muerte, la gente se puso a bailar, se puso caliente, se puso a jugar con la lengua entre los dientes, bien juntitos como dos gemelitos en el vientre. Y yo me puse contento como loco de alegría, porque en lugar de Barcelona, La Habana, esto parecía,
porque bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando.
María Fajardo, regidora de Portavoz de Compromís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bailando el Espíritu Santo se pone blando.
Sí, sí.
Ens troba també en l'estudi Carles Mulet, ell sabeu que és un continu en esta casa, però avui el tenim així en nosaltres. Senador, molt bon dia.
Bon dia.
Avui han convocat una roda de premsa i l'acompanya el senador nacional de Compromís també. Per a què hem convocat aquesta roda de premsa?
Hem convocat aquesta roda de premsa perquè la darrera setmana, en els fets que ja no vaig a repetir perquè ja sabem vostès de què parlem, doncs en un primer moment es va afirmar que nosaltres estàvem mentint, per a que finalment el divendres acabarem veient una imatge a tot color del regidor de serveis públics i la regidora de tradicions en l'ecoparc, en unes supergrues, no?, que havien volcat els contenidors per tal de buscar-ho, quan en un primer moment se'ns havia acusat de que això era mentira i de que no s'havia tirat, i que fins i tot en a punt van afirmar que anaven a buscar sols en les seues dependències perquè nosaltres estàvem mentint. I després el divendres doncs ens trobem en aquesta imatge a tot color. I també per altres afirmacions que s'han fet al llarg de la setmana, i que, com estem acostumats, molts mitjans de comunicació, o alguns mitjans de comunicació, millor dit, acostumen a traure sols la versió de qui té el poder i a deixar de banda la versió de qui no el té. Aleshores, el que hem volgut és convocar una roda de premsa amb els mitjans per tal de que puguen escoltar també la nostra versió dels fets i aclarir alguns dubtes que s'han suscitat al respecte.
Clar, el que ha eixit pitjor parada ha sigut el senador, perquè fins i tot li han donat la guindilla, no?
Però estem acostumbrats, eh? Mai m'han donat cap naranjada d'ixes, ni han valorat el treball.
Com seria en valencià naranjada?
Una taronja.
No? Una taronjada? És que això sona que...
Sí, sí.
Ojo, eh?
Sí, no, és una llimonada, no?
Per això.
Mai en la vida, no? Mai en la vida trauen en positiu res del que fem. I mira que tots els dies fem notícies i propostes per a les nostres comarques, i així mitjà com... Jo no pague publicitat, no? Estic en un lloc on sí que manegem molts diners de pressupostos de l'Estat, però no és com un ajuntament que gaste moltíssims diners dels veïns i veïnes en comprar publicitat per a que després únicament tragui la... Per tant, jo com no sóc un anunciant, jo sé que en aquest mitjà que actue simplement com això, com a un mitjà com a un negoci, mai seré ben vist, perquè a vegades critica actuacions que fan altres que sí que estan posant publicitat.
Però ojo, critica actuacions de tots els partits, siga el que siga, fins i tot el seu, vostè també les critica, quan ho fan bé.
Clar, crec que és funció de tots, no? La crítica també és necessària per a millorar. Tu quan una cosa creus que no s'està fent bé, tens que posar-la damunt la taula per a intentar millorar-ho. I també m'agrada que a mi me critiquen, perquè també moltes vegades faig coses que no són correctes, que per a mi sí que ho eren, i en el moment que algú te fa l'observació dient, escolta, que això no ho has dit bé o no ho has fet bé, millore.
Sí, jo li dic això perquè... Clar, de totes les coses que vostè va fent en el Senat, allò, recorden allò que diuen que era el cementeri dels elefants, no? Que ja posaven a gent que no tenia moviment, bueno, doncs vostè ha sacsejat el Senat perquè presenta coses en el Senat que molesten, i a voltes el critiquen de que presenta coses al Senat, com en aquesta ocasió, que no estan a l'altura del càrrec que vostè té.
Hombre, cada usted una vara de mesurar, ¿no? ¿Qué valore el periodista que hace la noticia? Pues, la su opinión personal, con qualsevol l'altra. Que valore el que fan es de mes senadores valencianos, por ejemplo, porque seguramente muchos no saben ni quién son senadores autonómicos. Si te digues nombre, seguramente es con encierra todos per la su vida pasada, pero no per la actividad. De hecho, el Partido Socialista está 2 meses sí. sin la sí. senadora territorial, porque la han fe consellera y ningún otro va a falta. Me tiene por 2 meses y sense yo donar vos la tabarra a tots, ¿no? Es gent que no té activitat, que és estar a l'altura. No fer res, com fan els demés. O intentar donar-li utilitat a aquesta cambra tan qüestionada com és el Senat. I ho intenta, donar-li utilitat, no únicament el que passa a Vila-real, sinó també més enllà, inclús de fora del País Valencià. Este cada setmana estàvem, per exemple, en la Serra de la Culebra de Zamora, que tenim
sí, sí.
partits en els quals treballem. La setmana que ve anem a veure la tanca de Melilla. O sigui, que estem fent una feina no únicament per al País Valencià, sinó per a aquells partits també que en els quals treballem. I això a mi em satisfà molt perquè crec que dona utilitat a la feina que estem fent.
Mm-hmm. D'això parlarem en una estoneta perquè sí que m'interessa a mi moltíssim de tota la feina que se fa fora de la comunitat, però per què... Jo sé que denuncia moltíssimes coses perquè a més hi tinc un seguiment de la gent de lo que fa, però clar, és que primer sembla com un poc còmic el fet de que ocorrisca este fet, no? I que se denuncie per la gent que ho escolta, però no per la gent que vivim així, que sabem l'estima que tenim per les nostres coses, no? Així la gent ho entén, però fora d'ací la gent li ha comentat algo de lo que vostè ha...
Clar, és matèria de meme, no? És matèria de risa, dius.
Claro.
Pues en un poble de Paranyers ja sé on està el Colom, o en un poble de Colombaires, no?
Sí.
Clar, però estem parlant d'un tema molt, molt sensible, que afecta més enllà de la creença.
I fins i tot, és, claro, els diuen, però anem a veure, si, vostès s'han fet catòlics?
No, però no és un tema de ser catòlics. Així, la religió és un fet personal de cada un, íntim, el qual no està damunt la taula, estem en un estat confessional, en el qual la religió té el paper que té. No? Així, sí. Estem parlant d'una cosa que transcendís lo religiós. Estem parlant d'una cosa sentimental, simbòlica, del poble de Vila-real i patrimonial. El patrimoni és tot. Patrimoni és tot lo que heretes, no? Per dir-ho
claro,
així, no?
Claro.
La paraula. Patrimoni és lo que ve de ton pare. I dona igual que tingui 30, 40, 50, que 200 anys és patrimoni i tens... Tu, com a hereu d'aquest patrimoni, tens l'obligació de mantindre'l i gestionar-lo, perquè si en aquesta regla dius, no, és que això només té 20 anys o té 40, podem contínuament, inclús la pròpia talla de la Mare de Déu, cada any tirar-la i fer una de nova. No? Això, no fa, no, això és impensable. No? Per tant, entenem que el patrimoni, sigui religiós o no sigui, va més enllà del fer religiós, de lo que sigui cada un dins del seu. I estem en una societat on els costums, les tradicions, de fet estem parlant d'això, d'on afecta la religió de tradicions, van més enllà del que tu puguis sentir. Jo conec, al meu poble, per exemple, gent que no és creient, però la Mare de Déu que no la toquen, I van a les professions i s'emocionen i ploren i són ateus, practicants. O sigui, que són temes que estem tocant la fibra del poble, el sentiment del poble. No és un tema de lo que sigui cada un. Jo ni, no sé, mai he dit el que pense d'aquestes coses a nivell personal perquè a ningú li importa. És que...
Sí, en el seu cas en concret, lo que, la percepció que té la gent és que el que vostè, a veure, jo si me permetís, és com un gos de pressa, és dir, el que agarra no ho amolla fins que no se solventa. Això és la sensació que tenim. Per exemple, jo recorde el dia que vaig veure en la Ciperstal que van llevar el que vostè havia denunciat tantes voltes, i vaig pensar, quant de temps ha estat reclamant i al final ho han llevat, és a dir, n'hi havia una inscripció en la Ciperstal de Vila-real i van acabar llevant-lo perquè era un símbol que vostè volia que llevaren.
Sí, sí, jo entenc que és, no sé, una vegada un tema és que continuar hasta aconseguir-ho, no?
I això és el que, clar, és el que al final ens donem compte, per exemple, què passa quan vostè, a més, recolza a lo que està ocorrint així, bueno, pues que és com si se desencadenaren coses per la inco que té, no? I que acabaren sin fotos, perquè clar, ixes fotos que han eixit del regidor i de la regidora de tradicions ben com se volquen ixes ixe fem estan publicades al mateix periòdic que vostè li van posar la guindilla.
Clar, que per mi un circo és precisament el que ha fet la regidora de Sant Blas, no? Un circo és mentir des del principi. A més que és pecat. Si ens volem clavar a nivell religiós, no? És pecat. Mentir és pecat. O sigui, el moment que és la regidora Arroyo reconeixent que efectivament s'havia tirat per un error humà que podem tirar qualsevol, i com a error simplement se reconeix l'error i se busquen les mesures per a solucionar-ho, si se pot, o per a que no se torni a passar mai més. I ja està, i som humans i tot ho tenim que entendre. El que no se pot entendre és que davant d'aquest error, se mentisque, se contradiga a la seva companya, s'insulte i desqualifique als nostres companys de compromís pel simple fet de fer-lo públic, que és una cosa tan bàsica com això, i contínuament s'estigui contradient i mentint, mentint de manera descarada, com a que això no té valor. Si no té valor, què fas tu buscant-lo a la paperera, no? A la FEM. Com a que això no s'ha tirat a la FEM, què fas tu buscant-lo al FEM? Clar, és mentir de manera tan burda i tan barroera, perquè damunt les... Jo vaig escoltar l'entrevista que li va fer, sí, i va ser un despropòsit de principi a final.
Mire, jo li tinc que dir que estava ofesa, estava dolguda, però, o sigui, ella no... No sé com dir-li. Esta ve, mire, jo li faig l'entrevista primera a la regidora de Tradicions i la regidora del seu partit, estava Maria Fajardo, Eusen, i puja i diu que vol contestar, perquè té tot el dret del món i per això n'hi ha llibertat d'expressió. Però estaven les dues afectadíssimes, és a dir, si des d'un moment s'haverà reconegut, jo pensé que vostè, regidora, no haverà...
Clar que no, és que de fet a mi una de les coses que més greu em va saber és eixa. Nosaltres, el diumenge, quan ens adonem de que l'Esperit Sant no és el que estem habitualment acostumades a veure en l'ermita, comencem a tirar del fil. Clar, la regidora de Tradicions en este cas, des de dissabte, quan les cambreres es disposen a vestir a la Mare de Déu per a fer la serenata del Rosari, ella ja sap que eixe Esperit Sant no apareix. Aleshores, per a mi, i jo ho entenc tot, perquè en cap de setmana, òbviament, és cap de setmana, i puc entendre que siga cap de setmana i que no té per què citar-nos, però jo sí que haguera esperat que eixe dilluns, si això passa el dissabte, quan no apareix l'Esperit Sant, doncs que el dilluns se'ns convoque a tots en una reunió d'urgència, perquè això és patrimoni de totes i tots, independentment del valor artístic o patrimonial.
Vostè sap que vostè me l'hauria pogut passar estant en la regidoria?
Jo penso que això, si és un error humà, podria haver passat a qualsevol. També penso que n'hi ha que assumir la responsabilitat de que s'ha donat una ordre que no s'ha vigilat.
Una regidoria que té funcions està assumint una responsabilitat.
Efectivament. Aleshores, quan nosaltres assumim aquesta responsabilitat, quan som uns servidors públics, com som en el cas de regidors,
claro,
doncs pense que hem de vigilar també quina és la feina que se fa i no donar simplement una ordre sense qüestionar-se res més, perquè després poden passar coses com aquesta, sobretot quan s'està parlant de coses tan sensibles com el patrimoni o qualsevol cosa que pugui estar emmagatzemada en un lloc en el que fa temps que no visitem, perquè entenc que faria un any que no havien acudit a la casa de l'ermita. Aleshores no sabien exactament què era el que podia estar allí guardat i per això es dona aquesta ordre. Què passa? A mi el que em dol és això, que el dilluns no se convoque una reunió d'urgència per a contar-nos el que estava passant, utilitzant aquest telèfon corporatiu al que ella també va fer al·lusió, doncs que se'ns informe a tota la corporació del que ha passat i que se'ns diga no trobem l'Esperit Sant platejat, que acompanya habitualment a la talla que tenim a l'ermita. Anem a buscar-lo per cel i terra, anem a intentar esbrinar què és el que ha passat i si no apareix, doncs el substituirem. I el substituirem en aquestes condicions, a través d'aquest mecanisme, gastant-nos aquests diners, una qüestió de transparència. Però fins al dimecres, que no ho traiem nosaltres, i que el dimecres, tot i que Rosario ho admet, a mi se m'acusa de mentir, no tenim notícies. És a dir, el plan era intentar amagar-ho, que és el que a mi me dol.
Sí, i per això li pregunto. Vostè té la sensació de que se poden trobar en més situacions com aquestes o s'ha trobat vostè antes una situació com esta que no l'ha pogut fer pública?
Doncs jo vull pensar que no s'hem trobat mai en una situació com esta, però també he llegit afirmacions en les que asseguren que esta peça se pot haver perdut en més ocasions.
Sí, però això és un fet puntual.
I clar, si això ha passat, jo voldria saber quan ha sigut, en quin moment, per què se'ns ha amagat. Això és el que jo voldria saber.
Sí, però ens que els preocupa als oients, suposo, i als ciutadans, és si un fet com este se'ns ha amagat, pot ser... s'amaguen més coses i jo li pregunto, vostè té la sensació, perquè clar, si vostè seguís una pista és perquè té la sensació de que no hi ha massa transparència.
Efectivament, així tenim una regidoria de transparència en la que els pressupostos li atorguen la quantitat de 0 euros. És la més transparent de totes. Té 0 euros de pressupost, mira si és transparent. Els diners brillen per la seva absència. Aleshores, jo crec que transparència, tot i tindre el títol de la regidoria, no en tenim molta a l'Ajuntament de Vila-real. De fet, així, en el portal de transparència no es publiquen informacions des de l'any 2017, si no recordo malament.
És que després a vostè l'acusen de... I a vostè també, senador, vostè no se'n va... de que se fijen en tonteries, en coses que no fan que eixim del problema en el moment en què ens veiem tots els ciutadans, és a dir, bueno, en definitiva, bueno, pues entre la guerra d'Ucrània, que han passat de la pandèmia, o sigui, que vostès estan per a fijar-se en aquestes coses que no ens ajuden a tindre una millor vida.
Clar que no, fins i tot, mira, la setmana passada, quan és publicada, quan és publicada aquest llistat dels pobles més endeutats, Vila-real es situa en tercer lloc dels pobles més endeutats del País Valencià. Això és fruit de la mala gestió que realitza aquest equip de govern. Nosaltres traiem una nota de premsa explicant-ho, perquè només fan que apujar-nos els impostos, però seguim sent el tercer municipi més endeutat.
Però vostè...
Per contra de Betxí, per exemple, sí, però vostè... que té un deute
sí,
zero.
No,
i però... ho traiem i no se publica
sí,
enlloc.
Però no compare esta població amb Betxí, perquè Betxí, quant de temps fa que està governant el mateix alcalde i qui se va trobar?
Sí,
així,
sí, molts anys.
Segons l'alcalde en aquest moment, el que s'ha trobat és una herència d'un forat increïble en la tesoreria. És a dir, n'hi ha mala gestió ara o és que s'ha tingut que anar pagant els deutes d'antes? Això és el que sí que m'agradaria que me digués la vostra opinió.
Sí, la meva opinió és que per supost que se van trobar en el 2011 quan van arribar a l'Ajuntament, se van trobar un Ajuntament que tenia moltes sentències pendents, que de fet totes encara no estan, però nosaltres també hem demanat quantes sentències queden, quan és el cost al que s'ha de fer front en la seva totalitat i tampoc se'ns ha dit, és a dir, la transparència en este cas i això de l'herència rebuda, però quan veu que s'estan gastant diners en altres coses, al final, quan ens gastem diners, per exemple, en mitjans de comunicació o en difusió de la nostra feina, deixant o esborrant la feina que fem des de l'oposició o fins i tot, ja li dic, publicant respostes a coses que no se'ns han publicat, però la resposta sí que és pública, doncs al final fa pensar que igual la gestió tampoc és l'adequada.
És a dir, vostès qüestionen en aquest moment la gestió d'aquest ajuntament.
Efectivament.
Pues cuidado, perquè les pròximes eleccions en maig a vostè la fan sòcia de govern, eh?
Per això, però és que jo sempre... És
I,
el
i
que
entonces
li dic així,
farà,
Susana.
Mire, resulta que parla el senyor alcalde i ens diu que vostès... la legislatura esta, no, l'anterior, decidixen i xixen de l'equip de govern perquè com a que veuen que té tal forat heretat, no volem fer-se càrrec d'aixòs problemes.
No, nosaltres el que no volem és no pintar res i que se'ns invisibilitze perquè estiguem sotmesos a una majoria absoluta.
Entonces, per entrar, en cas de que fora sòcia de govern, voldria que si li explicaran les coses conforme està, per a veure si li interessa o no li interessa entrar?
No, jo el que voldria és que la majoria absoluta no estiguera i que, per tant, els regidors de Compromís tinguérem la nostra opinió i la nostra capacitat de poder fer coses. Perquè quan no estàs sotmès a una majoria absoluta, al final, per moltes propostes que poses damunt de la taula o per moltes iniciatives que vulguis fer per a millorar el teu municipi, quan no tens la potestat de triar res perquè estàs sotmès a una majoria absoluta, doncs és com si no estigueres. I ens passarà el que ens va passar en l'anterior legislatura quan estàvem en ells com a socis de govern, però sense tindre una representació que realment pintara alguna cosa. És el que parlem. Nosaltres el que ens agradaria és això, poder sumar, però igual que ho vam fer en el 2011, tenint una capacitat de decisió perquè ells no tenen la majoria absoluta i, per tant, per aportar endavant la ciutat, se'ns necessite.
En aquest moment el projecte era un projecte conjunt i eren 5 forces polítiques, recorde? Era Iniciativa,
sí, perquè Compromís anàvem separats.
PSOE, Unides Podemos i el Partit Socialista, sí, eren 5. Una posició de publicitat...
Esquerra Unida era.
I anem a parlar del projecte de Yolanda Díaz. És que els tinc els dos i no puc aguantar-me.
Estás a la 92.2 FM.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mat del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Continuem parlant en Compromís. I en este cas, si parlen Compromís, recordem que tenim a Maria Fajardo, ella és regidora i portaveu de l'Ajuntament de Vila-real, i a Carles Mulet, que és senador per la província de València. Nacional.
Autonòmic.
Autonòmic. Senador, què li pareix el projecte de Yolanda Díaz? Ens diu que vol sumar.
Bé, com qualsevol projecte que tingui bones intencions, benvingut siga, no? A veure en què queda això. Va ser una presentació, no vaig estar personalment, vaig estar fora seguint-lo un poc per les xarxes, però nosaltres sempre en Compromís hem tingut obertura de mires, no hem tingut mai cap problema, hem fet moltes coalicions en partits d'àmbit estatal i mai en la vida s'han diluït en res. La primera vegada que Baldoví va arribar al Congrés va ser una coalició en Equo, sí. En un partit que ara també està en més país. Vam poder fer coalició també electoral en Podemos, tampoc no es van diluir. També han fet coalicions electorals en més país, tampoc no s'han diluït. I per tant, és una nova aventura que està damunt la taula, que quan sigui algo material ens tocarà valorar com qualsevol altra.
Clar, perquè gent de la confluència, que ara en aquest moment està en Més Compromís, o en Compromís, no ho sé si estan, és que és Bloc i País, ens va dir que ells no estan massa d'acord perquè ells volen una esquerra valencianista.
Vale, és la seva opinió, però a mi jo no tinc cap tipus de por a diluir-nos res, ho he explicat abans. Hem anat en altres partits, i en partits que eren molt potents en el seu moment, com Podemos, quan estava en la cresta de la ola política, sí. I crec que per anar en aquest partit ni Baldoví va ser menys Baldoví del que ha sigut, tot al contrari, vam aconseguir 4 diputats i un senador més, ha sigut el nostre màxim històric a les Corts Generals, i en cap moment el projecte de Compromís se va veure això, afectat o disminuït o descafeïnat, tot el contrari, crec que som una força, que tenim ja una estructura molt sòlida per a tindre por a les coses que vinguin de fora.
De fet, vostè feia ades, comentava que este cap de setmana estava a un dels llocs que van per a reivindicar coses en concret que al final són d'una altra regió però en els mateixos valors que vostès defensen, no?
Sí, nosaltres som conscients d'on venim, no? Venim d'una travessia pel desert molt llarga, en el qual per arribar ací va ser fonamental tindre aliats en aquell moment. Quan nosaltres no teníem veu en Madrid, Junta Aragonesista, per exemple, ens cedia la veu de la Bordeta, o Iniciativa per Catalunya, o altres partits, altres parts de l'Estat, es feien d'altaveu, i això es dona molta potència a nosaltres. I es fa primera, i aquesta solidaritat la volem tornar, i la estem tornant en altres territoris, en Lleó, en Melilla, en Aragó, ara, per exemple, la Junta no està, i som nosaltres qui fem d'altaveu d'ells. I també perquè entenem que a banda de lo que se faig en Madrid, qualla o no qualla, nosaltres sempre apostem per... Després anem a unes europees, i si europees anem en partits com estos, en Nova Canària, en Junta Aragonesista, en partits d'implantació territorial en els quals ens sentim germans. I entenem que ara estem nosaltres a les Corts, en altres moments han estat ells, o poden estar ells quan nosaltres no estiguem, i fa falta construir entre tots.
Claro, els partits en implantació territorial que fan és posar damunt de la taula el que realment ocorre en aquest territori. Recordo quan parlàvem vostè de les cremes estes de la poda, que bueno, vostè diu, escolta, que és que jo vinc d'un puesto on hi ha bancals i no arriben les trituradores. I us ho diu el seu propi partit.
Clar, clar, clar. Perquè moltes vegades les coses des dels despatxos, des de Madrid o des de València, inclús des de qualsevol ajuntament gran, són molt diferents a quan xafes el territori. I per això entenem que és un valor xafar el territori del que estem parlant. Que, clar, una directiva europea que te diu que no pots cremar, val, en l'extracte està molt bé, però xafa el territori. Ves a veure com és cada territori. En Andalusia, on hi ha això, la
Tecumis,
que no tens cap problema en clavar un tractor, sinó 50 dins de l'olivar. No hi ha cap problema. Ara, ves a un poble, es bancalitza en muntanya i digues que tens que ficar un tractor.
Claro, ahí hi haurà altres problemes, i si no, ve gent d'implantació territorial, tampoc ho diu, no? Aquests problemes que hi haurà en Andalusia, no? És dir, això de tindre partits d'implantació territorial sempre garantitza, no?, el fet que se posen els problemes damunt de la taula.
Clar, i per això també volem una altra configuració política, no? Perquè entenem que si nosaltres estem reivindicant el que està passant al País Valencià i es fem pesat en el nostre cas, quan més visió global se tingui de que moltes vegades una norma ha de tindre també una... diferents implantacions no pot tenir la mateixa burocràcia que té un ajuntament com el de Vila-real que el de Benacigos, per exemple.
Claro.
I venim reivindicant aquesta doble, no? Doble legislació o doble manera de fer les coses. La burocràcia, les lleis, moltes vegades que se fan per a tots les mateixes, no poden ser les mateixes moltes vegades, i faria falta diferenciar. I per això, quan xafem altres territoris, també ens ajuda a veure que, bueno, així tenim una realitat.
Però me diuen que és un poc ambiu, que els agradaria que li contestaren. Vostè està d'acord en este moviment, en el que presenta Yolanda Díaz? Vostè, aixina, sense indagar massa, apostaria per aquest sumar?
Jo veig que això tindrà molta esperança, il·lusió, i per això ja m'agrada, no? Veure que la gent comença a reprendre aquesta il·lusió que teníem en 2015, que estàvem tots molt, bueno, la gent que estàvem a l'esquerra, no? Il·lusionats de que la cosa podia canviar i de que anàvem a demanar uns altres que no havíem anat mai, i fruit d'això va ser que Ribó entraré a governar o Colau o gent d'esta, no? A mi, en principi, me pareix bé. Tot me pareix bé. Ara, la cosa és molt veure que és això també, clar. Jo no vaig a fer cegar, no en tinc en res. Sona bé. Però, clar, es tocarà posicionar-nos com a partit, fer un debat intern, veure què és, com se'ns deixa participar, què podem aportar, què se'ns demana per estar allí. Però, en principi, no me pareix ni bé ni malament. O sigui, me pareix bé, que genera expectativa, però crec que, clar, no podem dir sí a muerte, perquè tampoc sabem què és això, més allà de la presentació i les bones paraules i bones intencions.
En el que diuen de la presentació del projecte de Yolanda Díaz és que, bueno, pues que deixa un poc de banda Podemos. Jo crec que tot va evolucionant, no? Al final estem en contínua evolució.
Sí, sí, no, i la política era això, no? També hem de veure que els partits polítics són instruments, que un instrument te pot valdre ara i de repente ja no te val. Podemos és una marca que està molt cremada, igual que ha passat en Izquierda Unida, igual que ha passat en moltes altres marques, i ho han vist, els Ciudadanos ja van a canviar-se de nom perquè saben que això ja s'ha acabat, no? I la política és molt ràpida, i per tant, clar, l'important
és... Mira, si és ràpida, que Mònica Oltra fa dos dies... estàvem tots prou, tot el món estava prou afectat i ha seguit continuant la història. És a dir, una notícia se menja a l'altra. Jo sé que vostè és una de les persones més dolgudes de lo que ha passat en Mònica Oltra. Li donarà temps a tornar? No.
M'agradaria pensar que sí, m'agradaria pensar que sorgia, però clar, el temps de la justícia és molt lent, no? Vem casos que s'eternissen i ahí no controlem nosaltres els temps.
Aquesta teoria de que serà Baldoví el que substituirà a Mònica Oltra?
És una teoria com una altra, no? Primer, principal és descartar que Mònica no torne, perquè si torna Mònica és inqüestionable que pugui. Això depèn del temps judicial. I després la segona és que Baldoví vulgui que també, perquè Baldoví també sé que està molt còmode fent la feina que fa estupendament a Madrid. I després, si se donen aquestes dues premisses, que també que la gent pugui... Hi haurà procés de primàries i la militància votarà, sigui Baldoví o sigui que s'hi vulgui presentar a aquest procés. A mi m'agradaria que fos Mònica Oltra absolta i en més potència que mai, però sé que els temps són els que són i la justícia mai això mai és ràpida. No?
Uh-huh. Si li preguntem a Maria Fajardo què li pareix el projecte de Yolanda Díaz?
Doncs a mi aquestes coses de l'Estat doncs sempre em pillen una miqueta més lluny perquè jo estic quasi fent política local, però sí que és cert que compartisc perfectament
no
el que diu.
No compartim el que m'està dient, vostè no fa política local, perquè gestació, l'Hospital de la Plana, passa les Corts Valencianes, passa...
Efectivament.
Quantes coses se destapen des d'ací?
Sempre, no? Sí, però sempre intentem mirar per els vilarealencs i les vilarealenques i traslladar als organismes que siga pertinents doncs les seues reivindicacions. Nosaltres mai hem fet una proposta que no hagi sorgit d'alguna inquietud d'algun vilarealenc o vilarealenc, això també és cert. Nosaltres a nivell del projecte doncs crec que el que haurem de mirar és això, perquè la militància no tenim encara gairebé informació sobre el tema. Així moltes vegades hem parlat de Yolanda Díaz, no és la primera vegada que em pregunta sobre aquest tema, i jo sempre li he dit que Yolanda Díaz per a mi és una política admirable, per com fa la seva feina i per com la desenvolupa. Té una capacitat bestial d'explicar el que busca, també de negociació amb agents amb els que ha hagut d'enfrontar-se, que no és l'escenari més habitual en el que ens mou l'esquerra, com pot ser el món de l'empresa, i ho ha fet i molt bé. Aleshores, crec que en aquest cas sí que suscita certa il·lusió a les persones que ens agrada també la política i que tenim certs seguiments de com ho fa ella a nivell personal, però el que suposarà a nivell de projecte amb compromís, doncs la veritat és que com a militant no tenim informació i suposa que conforme anirà desenvolupant-se el projecte i sàpiguem les condicions, doncs anirem es Brinant, que és el que realment
sí,
se'ns demana.
Sí, però li pregunté.
A nivell personal, què em pareix? Doncs a nivell personal pense que tot el que siga que aconseguim que la màxima representació valencianista estiga en el Congrés dels Diputats crec que és un èxit, perquè quan estava la nostra companya Marta Sorlí sí. en el Congrés dels Diputats es van escoltar els noms dels nostres pobles.
A la que se li troba molt a faltar. Mm-hmm. Perquè moltes voltes hi ha coses que, igual que compartisc en el senador, quan veig les coses que se publiquen, trobo molt a faltar també a Marta Sorlí, perquè era una persona en la que se podia parlar molt a gust de qualsevol tema.
Sí, Marta va portar allí temes, a part de que era una representant dels joves de Compromís, que va aconseguir arribar al Congrés dels Diputats. A banda, crec que tocava temes molt, molt sensibles, sobretot en la qüestió feminista, de la que ella és experta i que parlava en coneixement de causa. A banda, el que parlem, va portar el nom dels nostres pobles al Congrés dels Diputats. En el Congrés dels Diputats es va sentir el nom d'Alcalà de Xivert, es va sentir el nom d'Alcossebre, es va sentir el nom de Vila-real, de Suera, de Tales, i pense que això és un valor molt gran que fem la gent valencianista quan estem a les institucions i que no tots els diputats, tot i ser de la nostra demarcació territorial, ho fan. Aleshores, crec que és un valor que hem de defensar.
Bueno, això, veurem, ja s'han vist les fotos, estan buscant-les, ja n'hi ha hagut, estan buscant el que se va tirar a la FEM, segons aquestes fotos. No obstant, pues bueno, ahí ho deixem i ja l'oient que ha sentit les dues parts, pues que pense el que li considere, no?
Efectivament, nosaltres defensarem el patrimoni i ja està.
Carles Mulet, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Maria Fajardo, a vostè la tenim així més a mà, però vaja.
Gràcies per convidar-nos. Así que acércate a la máquina, mírale a los ojos y comprenderás que se hace que siente miedo, que le da pánico, porque en el fondo